Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaquet al matí i samarret al migdia. Aquest dimarts serà en general força assolellat amb ambient suau al migdia.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Avui obrirem el supermatí explicant-vos una nova denúncia urbanística a la construcció a la Cala Port d'Espí del municipi de Begur. Això arriba després de presentar el contenciós als Jardins de Sarriera aquesta última setmana, concretament, perdó, als Jardins o a la zona de la Pedrera Santiga. Gerard Escaig des de Begur, bon dia.
Bon dia. Aquí a Begur segueixen les notícies urbanístiques. La portaveu de l'entitat ecologista Salvem la Costa de Begur, Lídia Chaparro, ha explicat a Ràdio Capital la nova denúncia urbanística a la Cala Port d'Espí, on s'està construint un immoble de 4 plantes.
Al·legant nombroses irregularitats. Una d'elles són les pendents de 40, del 40% que té, després que també s'està ocupant una part de la via pública i un llarg, etc.
Lídia Chaparro també ha destacat la satisfacció després del concert d'aquest dissabte passat.
Novetats en la causa penal oberta contra l'alcalde de la Bisbal per l'1 d'octubre, Manel Magrinyà. Bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Sí, perquè abans us hem d'explicar que de seguida anem als titulars. Això que dèiem, que hi ha importants novetats en la causa penal oberta contra l'alcalde de la Bisbal per l'1 d'octubre. Manel Magrinyà.
Bon dia des de la Bisbal. Sobreseïda provisionalment la causa penal contra Lluís Saiz. El jutjat número 3 de la Bisbal ha decidit el sobreseïment provisional de la causa que l'alcalde de la Bisbal tenia oberta pels delictes de prevaricació i desobediència amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre.
Un estudi de la Universitat de Barcelona xifra en 31 milions d'euros l'impacte econòmic del port de Palamós. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia des de Palamós. L'informe elaborat per la universitat atribueix al port un impacte econòmic positiu valorat en 31,4 milions d'euros i un potencial d'ocupació directa de 379 llocs de treball. L'estudi s'ha realitzat al voltant dels 45 ports gestionats per la Generalitat de Catalunya i a partir de dades corresponents a l'any 2017.
La segona edició de la Gran Rua del Carnaval dels Carnavals de Platja d'Aro, dissabte 4 de maig, va reunir 23 colles d'arreu de les comarques de Girona amb més de 1.200 figurants. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Durant dues hores i mitja van desfilar per les avingudes centrals de la vila i després, més endavant, es van donar a conèixer les colles guanyadores, valorades per un jurat entre quatre grans conceptes: la coreografia, la disfressa, la carrossa i l'animació. De seguida la recordem.
Mantindrem la incògnita fins d'aquí res per saber quin han estat els guanyadors en aquest Carnaval de Carnavals de Platja d'Aro. L'Ajuntament de Palafrugell valora molt positivament la desena edició del Flors i Violes i anuncien que repetiran alguns dels èxits d'aquest any. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia des de Palafrugell. El màping i el circuit nocturn han estat algunes de les novetats que es podran repetir en futures edicions. El regidor de promoció econòmica, Albert Gómez, ha afirmat que possiblement ha estat la millor edició del Flors i Violes.
La companyia Zam Teatre presenta diumenge 12 al Teatre Mundial de la Bisbal el clàssic Lisistrata d'Aristòfanes. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia. Els aficionats al Teatre de la Bisbal estan d'enhorabona.
Aquest 12 de maig, diumenge que ve, Zam Teatre, estem molt contents de venir al Mundial de la Bisbal a presentar-vos la nostra darrera obra, Lisístrata, el conegut clàssic d'Aristòfanes.
L'obra està dirigida per Mariona Font. Esdevé una inspiració feminista i pactista a través d'un prisma còmic ple de dobles sentits i jocs de paraules.
Realment és fàcil de dir, és culpa meva. I pel que fa als esports, que avui també tenim esports... 208 esportistes de 28 països participen a Platja d'Aro al 42è Open International d'Espanya de júnior i de cadet de tenis taula. Ens ho explica en Dani Pagès.
El concert anirà a càrrec del violinista Alejandro Bustamante i del pianista en noms més importants. Ha aixecat molt.
Efectivament, Eugènia, gràcies. L'Eugènia parlava d'aquesta primavera a l'espai, que l'Espai Ridaura acollirà l'estrena mundial de la Gauss, sonata del compositor brasiler Luis Fonseca. Després ens ho expliques, Eugènia. Dèiem que pel que fa als esports hi ha 208 esportistes de 28 països que participen en aquest Open Internacional d'Espanya de júnior i cadet de tenis taula de nit, Bagés.
Bon dia des de Platja d'Aro. Des del passat divendres i fins diumenge es va dur a terme al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro el 42è Open d'Espanya Internacional Juvenil i Cadet de Tenis de Taula, que va permetre veure al municipi els millors esportistes de futur del món del tenis de taula.
I pel que fa al temps... Qualitat meteorològica marcada per la pujada de la temperatura. És així, Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. El temps d'aquest dimarts està marcat per l'estabilitat atmosfèrica, amb un dia força assolellat, sobretot durant aquest matí. A partir de migdia creixeran alguns núvols que mig entrenyinaran el cel. La temperatura puja tant a la màxima com a la mínima i es poden superar els 20 graus a l'interior del Baix Empordà. A partir de migdia, el vent dominant serà de garbí, amb força entre fluixa i moderada. I per demà tindrem un augment dels núvols, amb un cel mig tapat i la temperatura que segueix a l'alça, amb valors que poden arribar a fregar per primer cop aquest any als 25 graus.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui obrim el dia amb una nova denúncia urbanística. Són ara mateix les 8 i 7 minuts. La plataforma ecologista Salvem la Costa de Begur, també coneguda com a SOS Aigua Freda, ha presentat una nova denúncia urbanística. Aquesta vegada l'entitat s'ha centrat en la nova parcel·la de construcció a la cala del Port d'Espí. Està tocada de Sarriera, això, a Begur. Amb l'inici de les obres, els ecologistes han presentat a l'Ajuntament una denúncia urbanística, però creuen, estan convençuts, que el consistori la desestimarà. Gerard Escaig.
En una denúncia al supermatí de Ràdio Capital, Lídia Chaparro, portaveu de SOS Aigua Freda, ha explicat que s'estan centrant en Port d'Espí. La idea és lluitar contra els gairebé 30 sectors urbanitzables que hi ha a Begur, però no tenen recursos suficients. Per això s'han centrat en el nou habitatge de 4 plantes a tocar del mar al passatge Port d'Espí. Chaparro ha assegurat a Ràdio Capital que és una parcel·la amb moltes irregularitats urbanístiques i està a primera línia de mar.
Hem presentat també denúncia al·legant nombroses irregularitats. Una d'elles són les pendents del 40% que té, després que també s'està ocupant una part de la via pública i un llarg, etc. I bé, i que és una casa de 4 plantes amb piscina a primera línia de mar, que evidentment tindrà un gran impacte paisatgístic.
La construcció està just a tocar de la coneguda popularment com la Casa de la Tortuga, just a la dreta de la platja de Sarriera en direcció a la cala d'Aigua Freda pel camí de Ronda. Com ha destacat Chaparro, actualment el projecte ja ha començat les obres perquè ara es troba en fase de cimentació i d'excavació. El motiu, el més del 40% de desnivell en un espai on s'haurà d'edificar un habitatge amb 4 plantes.
Aquest habitatge està al camí de Ronda de Begur, que porta des de la platja de Sarriera fins a Aigua Freda. Amb la denúncia presentada, SOS Aigua Freda ha manifestat que esperen una desestimació per part de l'Ajuntament. Tot i això, Lídia Chaparros ressalta que hi ha veïns de la zona que ja recullen firmes contra el cas de la cala del Port d'Espí.
Durant l'entrevista, la portaveu de Salvem la Costa de Begur ha explicat com pensen actuar en un futur. Després de l'èxit del gran concert SOS Costa Brava, amb les entrades exaurides, Chaparro ha explicat que estan contents. De fet, ha destacat que per poder fer front als contenciosos administratius que SOS Costa Brava té oberts ara mateix, necessiten uns 60.000 euros. En canvi, pels més locals del municipi de Begur, en necessiten uns 45.000, dels quals ja n'han recaptat 30.000. Ara, en un futur, esperen fer una subhasta a Begur per seguir recaptant fons. La idea és subhastar obres d'art i quadres per recaptar diners a favor de la plataforma, com ha explicat Lídia Chaparro al supermatí de Ràdio Capital.
A Begur sí que esperem més noves accions. Una d'elles que farem d'aquí pocs mesos és una subhasta de quadres o d'obres per recaptar diners a favor de la plataforma. Això és Costa Brava, necessitem uns 60.000 euros per anar bé, i Begú per anar bé 45.000 euros, i a Begú hem recaptat més de 30.000 euros. Encara no sabem quins han estat els beneficis del concert que hem tingut el dissabte, però en general podem dir que estem contents.
El futur de l'entitat ecologista ara per ara està centrat en el tema de l'urbanisme. Tot i això, Chaparro ha explicat que després es volen centrar en aquells espais públics que han estat privatitzats. Un dels exemples més flagrants són els camins de ronda de la Costa Brava, que molts d'ells, sobretot a Begú, han passat a estar en mans de privats, com ha explicat la portaveu de Sos Aigua Freda a Ràdio Capital. Podeu recuperar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Ahir a darrera hora de la tarda ens arribava la notícia que el jutjat número 3 de la Bisbal ha decidit sobreseir provisionalment la causa contra l'alcalde de la Bisbal. En Manel Magrinyà, que és qui va rebre la notícia, en té tots els detalls.
La jutgessa Laia Arcas Llevot, titular del jutjat de primera instància número 3 de la Bisbal, ha acordat el sobreseïment provisional de la causa penal contra Lluís Saiz pels delictes de desobediència i malversació, acusació formulada contra ell per la Fiscalia, amb motiu de la seva presumpta participació en els actes al voltant del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre de 2017. El motiu al·legat per la disposició judicial per decretar el sobreseïment provisional és el de no haver quedat degudament justificada la comissió dels fets delictius que se li imputaven. Així li ha estat notificat a Lluís Saiz avui dilluns 6 de maig, i a partir d'ara la Fiscalia té 3 dies hàbils per presentar recurs de reforma davant la mateixa jutgessa que ha decretat el sobreseïment, o bé, subsidiàriament o per separat, 5 dies per presentar-ne un de reposició davant el jutjat. Si transcorreguessin, doncs, els 5 dies que prescriu la llei d'enjudiciament criminal sense que es presenti cap recurs, la causa quedaria definitivament arxivada.
El port de Palamós genera més de 31 milions d'euros d'impacte econòmic positiu cada any. Aquest és el resultat d'un estudi presentat per la Universitat de Barcelona que qualifica l'equipament d'estratègic per l'economia del territori. L'estudi s'ha fet al voltant de 45 ports gestionats per la Generalitat i a partir de les dades del 2017. Què més diu aquest estudi, Maria Monteis?
Segons ha informat Ràdio Palamós, l'informe liderat per Esther Ballà i Jordi Surinyac del Laboratori d'Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa atribueix al port de Palamós un impacte econòmic positiu valorat en 31,4 milions d'euros i un potencial d'ocupació directa de 379 llocs de treball. El sector nàutic i pesquer són els que més ingressos generen, però els experts afirmen que el port també crea feines en el sector de les mercaderies, el turisme o la restauració. En una entrevista a Ràdio Palamós, el president de Foment Empresarial de Comerç i Turisme, FECOTUR, Toni Batxiller, ha afirmat que el port de Palamós està molt lligat a la població perquè és un port urbà, fet que relaciona amb el que plasma l'estudi on s'atorga als ports un efecte multiplicador per 2. De cada 100 euros de facturació directa, se'n generen més de 100 de manera indirecta. El port de la ciutat va generar una facturació de 9,6 milions d'euros l'any passat pel que fa a l'activitat pesquera i les mercaderies van créixer un 35%, amb més de 186.000 tones. Una altra dada molt significativa és la de l'activitat turística, ja que de cara a aquest any es preveuen 46 escales de creuer amb un potencial de 54.000 passatgers.
Les carrosses Canya i Conya i les comparses Emmascarat guanyen els primers premis de la segona edició de la Gran Rua del Carnaval de Carnavals de Platja d'Aro, que va ser aquest passat dissabte, el 4 de maig. Va reunir 23 colles d'arreu de les comarques de Girona, Eugènia Güell.
Això són més de 1.200 figurants que durant dues hores i mitja van desfilar per les avingudes centrals de la vila. Un cop finalitzada l'exhibició, va començar el ball de la tarda amb l'orquestra Girasol a la plaça dels Estanys, i també a la mitja part es va donar a conèixer les colles guanyadores, que es van valorar per un jurat per quatre conceptes: la coreografia, la disfressa, la carrossa i l'animació. En la modalitat de carrosses van obtenir guardó els merlots de Santa Cristina d'Aro amb un tercer premi, els petardos petardes.com de Sant Feliu de Guíxols i la Colla Tramuntana de Sant Feliu de Guíxols van obtenir el segon i el tercer premi respectivament de comparses. També hi van ser convidats els participants arran d'haver assolit altres classificacions en la darrera edició de Carnaval arreu del territori. Aquest esdeveniment, que ja ha complert la seva segona edició, és promogut per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i ofereix una segona rua carnavalesca que permet gaudir de l'espectacle en època de primavera amb bona temperatura i per poder veure als carrers de Platja d'Aro colles que no poden assistir al dissabte de Carnaval perquè desfilen a les seves poblacions d'origen.
L'Ajuntament de Palafrugell vol repetir el màping i el circuit nocturn que han fet aquest any a la desena edició del Flors i Violes. Consideren que han estat dos èxits i per això proposen tornar-los a programar en futures edicions, Pedro Ruiz.
La desena edició del Flors i Violes de Palafrugell ha tancat les seves portes amb gran èxit. Enguany, l'acte inaugural obria amb un màping que va omplir la plaça nova i que ha estat valorada molt positivament per l'Ajuntament. Una de les altres novetats d'aquest any ha estat el circuit nocturn, que es contempla repetir en futures edicions, com també el màping. Segons el consistori, el nombre de visitants també ha crescut i calculen que prop d'un miler de persones han utilitzat el servei de bus que unia els nuclis de Palafrugell amb Calella, Llofriu, Tamariu i Llafranca. El regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez, s'ha aventurat a dir que probablement ha estat la millor edició del Flors i Violes i considera que cal mantenir la fórmula que s'està seguint fins ara.
Per tant, jo crec que mica en mica hem anat trobant la fórmula, i aquesta última fórmula d'aquesta edició crec que és molt bona i que valdria la pena que tingués continuïtat, doncs perquè ha demostrat tenir una gran capacitat d'atracció i una gran capacitat, doncs, de generar activitat econòmica, i que sobretot doncs, la gent s'ho ha passat molt i molt bé.
Pel que fa a l'edició del 2020, l'oferta de música, espectacles audiovisuals, màgia, circ i gastronomia se seguirà ampliant. El Flors i Violes l'organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i col·labora la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat, l'Associació Turística de Palafrugell i, finalment, també Moventi Sarfa.
El Teatre Mundial de la Bisbal acollirà diumenge la representació de la Lis. Problemes amb aquesta paraula. Lisístrata, del clàssic d'Aristòfanes, que dirigeix Mariona Font, interpreta la companyia Zam Teatre. Manel Magrinyà ens porta tots els detalls.
Lisístrata és una comèdia que fou escrita entorn al segle 411 abans de Crist, quan la ciutat d'Atenes estava immersa en una dura guerra. El nom és el de la protagonista de l'obra, que decideix iniciar una vaga de sexe per obligar els homes a fer la pau, una idea que han imitat alguns col·lectius de dones en la història recent. Així doncs, Lisístrata esdevé una inspiració feminista i pactista a través d'un prisma còmic ple de dobles sentits i jocs de paraules. La companyia Sant Teatre va néixer a Torroella de Montgrí el 2015 i aquest any presenta la seva cinquena obra. Lisístrata s'ha representat aquest cap de setmana al Cinema Petit de Torroella, amb el teatre ple.
Lisístrata, amb el temps, ha acabat convertint-se en una icona del feminisme i del pacifisme, tot i que inicialment va ser pensada només per fer riure a un públic masculí. A nosaltres aquest text ens serveix com a punt de partida per presentar la nostra versió. Per tant, a més de modificar-lo lleugerament, utilitzem fragments de Wagi Muawad i d'altres lluitadores i pensadores per reivindicar, sobretot, l'entesa i la pau entre homes i dones. Som 10 persones actuant a sobre de l'escenari, però tan importants com imprescindibles són les 3 persones que ens il·luminen, disparen la música i les projeccions. Us convidem a venir, doncs, i esperem que us agradi, que us faci pensar i que us faci riure.
És la veu de Mariona Font, la directora, que amb una sòlida experiència en el món teatral i musical ha dirigit també l'Aula Municipal de Teatre de Torroella de Montgrí.
I el bloc informatiu el tancarem explicant que el reconegut compositor brasiler Luis Fonseca serà a Santa Cristina d'Aro aquest dissabte que ve, perquè l'Espai Ridaura s'hi farà l'estrena mundial de la seva obra Gauss Sonata.
Serà un espectacle històric. Dins del tercer espectacle de la primavera a l'Espai es farà un concert a càrrec del violinista Alejandro Bustamante i del pianista Enrique Bagaria, dos dels noms més importants de la música espanyola, que interpretaran la Gauss Sonata del brasiler Fonseca. L'esdeveniment ha aixecat molta expectació i, de fet, una de les persones que ja ha confirmat la seva assistència és el mateix Luis Fonseca, que serà present a l'Espai Ridaura. A banda de la Gauss Sonata, Bustamante i Bagaria també interpretaran altres obres tradicionals com la Sonata de Primavera de Ludwig van Beethoven o la monumental Sonata de César Franck.
Gràcies, Eugènia. I ara, els esports. Amb en Dani Pagès.
Bon dia des de Platja d'Aro. Des del passat divendres i fins diumenge, el Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro va acollir el 42è Open d'Espanya Internacional Juvenil Cadet de Tenis de Taula. La competició, que se celebra per 20è cop a Platja d'Aro, va acollir 208 esportistes de 28 països diferents. Són els següents: Alemanya, Anglaterra, Àustria, Brasil, Canadà, Croàcia, Egipte, Espanya, França, Holanda, Hong Kong, també Hongria, Itàlia, Lituània, Illes Maurici, Mèxic, Moldàvia, Noruega, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rússia, El Salvador, Suïssa, Tunísia, República Txeca, Xina, Taipei i Xile. La competició es divideix en 12 proves de les modalitats per equips individual i de dobles, en la modalitat masculina i femenina, en categoria juvenil i cadet, i és puntuable pel circuit internacional júnior de la ITF. També destacar que va donar-hi suport la Federació Espanyola de Tenis Taula, també la Federació Catalana, i va haver-hi representants de les dues federacions, doncs, per entregar premis. Els dos primers dies es van dedicar a la competició individuals i per parelles, i l'últim dia el torn va ser per la competició per equips. Va haver-hi una gran afluència de públic per veure les futures estrelles del món del tennis de taula al nivell mundial.
Les 8 i 22 minuts. El comentari d'avui és el de l'advocat Marc Traiter.
Fruit d'una modificació de la llei de règim electoral, 11.300 persones a Catalunya i unes 100.000 persones a Espanya han recuperat el seu dret a vot. Aquestes eleccions han estat les primeres per moltes persones que, fruit de processos d'incapacitació judicial, en què, per exemple, se'ls nomenava un tutor, per sentència també se'ls inhabilitava per votar. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions o les preferències de cadascú, és una victòria i a molts ens fa feliços que es restableixi el dret de vot a persones que, malgrat necessitar algun tipus de suport, se'ls privava sistemàticament del seu dret a vot. El vot és un dret, és la forma de participació en els afers públics, i negar-lo sistemàticament sense una motivació clara era menystenir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Han estat moltes les persones que individualment, una a una, han interposat demandes judicials per tal que se'ls restablís el seu dret de vot, fins que una modificació legal de la llei de règim electoral, respectuosa amb els drets humans i la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ha restablert en massa el dret de vot a les persones amb discapacitat intel·lectual. L'exclusió i la incomprensió que suposava no poder participar en un procés electoral s'ha esvaït. Cal continuar empoderant a aquell qui es pugui sentir vulnerable o menys tingut i reforçar encara més els drets fonamentals de tots plegats. Pas a pas, avancem cap a una societat més inclusiva i comprensiva amb la seva diversitat.
Podeu recuperar aquest comentari a radiocapital.cat. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com cada dimarts, la secció de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís. Una secció que jo diria atención que viene el futuro, no? Però...
potser podríem valorar de canviar-li el nom, de cada temporada vinent.
Sí, sí, sí. Però mira, ara veig la primera notícia amb la que hem de començar la secció és... sembla bona, no? Google permetrà esborrar automàticament dades de localització i d'activitat.
Sí, 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 sobre el paper sembla una cosa bé, útil i sobretot bona, tal com dius, perquè sembla que Google ha escoltat una mica les demandes dels usuaris. Això ja es pot fer realment, l'esborrat de les dades de localització, de l'historial que nosaltres tenim de cara a... em pots baixar una miqueta el retorn, Dani? És que em sento molta música i em costa molt de parlar ara.
Sí, sí, te'l baixo.
Gràcies.
A veure si ho sé fer bé, això. Vale.
Ara millor, molt millor, gràcies. Sí. Deia que això ja es pot fer, l'esborrat de la localització, l'esborrat de les dades, l'historial de navegació, no? que se'n diu, ja es pot fer. El que passa que els usuaris estaven demanant a Google que això es fes automàticament, perquè, a veure, no tothom té ni el temps, ni la necessitat, ni té per què saber exactament com s'ha de fer. Allò d'entrar en el menú de configuració, anar a privacitat, a més, segons quina versió del navegador de Google, del Chrome, tinguem, pots canviar lleugerament l'aparença i potser potser és una mica liós, i llavors trobar aquella opció per esborrar el nostre historial de navegació, que recordem que es pot fer des d'una hora abans d'haver començat a navegar fins a unes quantes setmanes o mesos, no? O de fet fins i tot l'ús que tenim que estem fent servir el navegador. Doncs bé, resulta que ara Google ha escoltat els seus usuaris, les demandes dels usuaris, que li reclamaven que això es fes de manera automàtica, i per tant Google ha confirmat que d'aquí a un temps, no ha dit exactament quan, doncs habilitarà una nova opció amb les ja existents que permetrà seleccionar, doncs, quan vols esborrar l'historial o la teva localització o la teva navegació, doncs des d'una hora, de fa una setmana, de fa un mes, des de sempre o automàticament. Bé, és una opció nova que tindrem disponible i que, com deies, és una bona notícia, doncs, perquè sobretot, primer, per la facilitat que aportarà els usuaris a l'hora de no haver de preocupar-se per l'esborrar de les seves dades o del seu rastre per la navegació, i per altra banda, doncs, perquè també Google ha dit, ha baixat una mica la terra i ha dit, val, escoltem el que diuen els nostres usuaris, no? Que això, sent un gegant com és, doncs també és d'agrair, no? Mm-hmm.
Bé, no, jo t'he de dir la veritat que poques vegades esborro les dades de navegació, però vaja.
Jo també, poques vegades, el que passa que sobretot és útil, no sé, per exemple, si fa servir el mateix dispositiu per ús personal i per la feina, doncs a vegades pot ser útil esborrar, no sé, si has fet una cerca de determinats temes la nit anterior i el dia següent has de fer servir aquest dispositiu per una presentació, no?
Ja.
Per dir alguna cosa.
Següent notícia. A finals de maig, atenció als usuaris de Windows 10, arriba una gran actualització del sistema operatiu.
Toca en fusta, perquè recordem que Windows 10 ja funciona des del seu llançament, com va funcionar de fa molts anys Apple, que és un sistema que ja no requereix, doncs, comprar una llicència nova cada vegada que hi ha una nova versió, una nova gran versió, no? Sinó que directament, si ja compres una màquina que tingui la llicència de Windows 10 instal·lada, que són totes avui dia ja, doncs el que permet és que et beneficiis de noves actualitzacions importants, és a dir, com si tinguessis un Windows 9 cada X temps. Doncs bé, el que passa que això té un hàndicap, clar, i és que la teva màquina pugui suportar aquesta actualització. Bé, doncs el cas és que la darrera gran actualització de Windows 10, que va incorporar grans novetats, no parlem d'actualitzacions menors, d'aquestes que solucionen problemes de seguretat o que solucionen alguna cosa que ha passat, no. Parlem d'incorporar novetats, incorporar noves funcions. Doncs la darrera va ser a l'octubre, i a Windows, a Microsoft, li va sortir una mica car perquè la va haver de paralitzar, va donar molts problemes. El que va passar és que amb aquella gran actualització molts usuaris van reportar que s'havien esborrat arxius del seu disc dur directament, arxius personals, eh? No parlem d'arxius crítics pel funcionament del sistema, que també seria greu, evidentment, no? Sinó que si tu tenies fotos amb un director determinat, ja no hi eren amb l'actualització nova. Doncs van haver de fer marxa enrere, van haver de publicar una contraactualització per desfer aquella actualització. Doncs bé, ara al maig, a finals d'aquest mes, Microsoft ha anunciat que es publica una nova actualització i que s'estan assegurant, segons diu la companyia, doncs perquè tot això funcioni bé i no hi hagi els mal de caps que van tenir a l'octubre. Sí que és veritat que Windows 10 bé, ha solucionat moltes coses, com per exemple el tema dels virus. Microsoft o Windows ja no és tan vulnerable com ho era anys enrere amb altres versions del sistema operatiu, Windows 7, Windows 8, o ja no parlem de Windows XP, amb els virus. Sí que és cert que tot això ha anat a millor, no? Però té un problema, i és que a vegades, quan una actualització d'aquest tipus no funciona del tot bé, doncs hi ha certes funcions del sistema operatiu que deixen de funcionar. L'altre dia jo parlava amb un amic que va tenir un problema, per exemple, que amb una actualització el que li va passar és que no podia accedir ni al panell de control ni tampoc podia activar el Bluetooth de la màquina, no? Dius, què faig? Doncs no et queda gaire cosa que reinstal·lar el sistema. Yeah. Vull dir, no tens gaires opcions, eh? Així, a grans trets, què incorpora aquesta nova versió de Windows 10? Mira, d'entrada, incorpora com una espècie d'entorn de proves, el que ells anomenen un sandbox, que servirà perquè tu puguis provar una aplicació si no te l'has baixat de la botiga d'aplicacions oficial de Microsoft. Una, abans parlàvem de que Windows 10 ha millorat molt en quant a la gestió dels virus, doncs precisament per això, no? Perquè amb el llançament de Windows 10, la majoria d'aplicacions ja venien primer preinstal·lades amb el sistema i segon, les actualitzacions i les noves, doncs es podien baixar de la botiga d'aplicacions oficials de Microsoft, que aquí passen doncs tot una sèrie de controls estrictes i és molt difícil que es coli una aplicació o un programa que pugui fer malbé al sistema operatiu. Però clar, Windows continua tenint la virtut, per mi, que pots instal·lar qualsevol cosa, que no és un sistema tan tancat com els d'Apple o com altres, no? Sobretot com els d'Apple. Doncs bé, això té un risc, evidentment, que sigui que t'estiguis instal·lat un programa maliciós. Doncs bé, Windows 10 amb aquesta nova actualització incorporarà un entorn segur per poder fer proves i que està totalment aïllat de la resta del sistema operatiu, amb el qual podràs valorar si realment aquella aplicació és bona o és segura, o si t'interessa o si no t'interessa.
Està bé.
Sí, i després una altra nova novetat, valgui la redundància, és que se soluciona el problema de les actualitzacions automàtiques. Windows 10 tenia per mal costum, fins ara, de dir, val, ara m'actualitzo i no pots fer res per evitar-ho. Això, com a molt, el que podies fer era posposar l'actualització unes hores o com a molt uns dies, però l'actualització estava allà. Doncs Windows 10 torna al sistema antic de, val, escolta, hi ha actualitzacions noves, escull tu quan vulguis instal·lar-les.
Està bé, està bé. I l'última notícia, que l'hem de repassar ràpid, és que el 5G farà que els usuaris consumeixin més dades.
Sí, parlàvem ara fa uns dies que hi va haver un a Màlaga un congrés de professionals, d'actors que han d'intervenir en el desplegament del 5G i que encara trigarà 33 i 5 anys en ser una realitat. Doncs bé, també una de les conclusions que es va arribar en aquest congrés va ser doncs que evidentment el 5G, la implementació del 5G, comportarà un augment del consum de les dades dels usuaris, dels plans de dades. Diuen que de mitjana suposarà uns 30 gigas aproximadament al mes de consum de dades. Tenim en compte que ara els plans normals de dades de les companyies estan, no sé, entorn als 10 gigas com a molt, amb una tarifa plana normal. Després hi ha ofertes, que poden augmentar aquests plans, però 10, 12 gigas és el més habitual amb una tarifa plana una mica
generosa. I què diu, que gastarà més?
Gastarem uns 30 aproximadament amb totes les aplicacions i tots els serveis que ens oferirà el 5G. Clar, evidentment aquí els plans de les companyies també hauran d'evolucionar i poder oferir a un preu assequible tarifes per assumir aquest tràfic, no? Uh-huh.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, si quan arribi el 5G hem de posar limitadors
de velocitat, perquè si no, no hi ha...
Us quedareu sense dades. Una cosa important, és que teniu ja un mòbil amb 5G, com els últims models de Samsung, per exemple, que sapigueu que encara no sabeu sempre res,
yeah,
perquè no hi ha infraestructura. Vull dir que tampoc ens trobem bojos a comprar dispositius 5G perquè no sabeu sempre res ara.
Molt bé, Josep Lluís, moltes gràcies.
Que sigui bé. Adéu.
Que tinguis molt bona setmana. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu. Aleshores arribem al final del programa. Agraïm a tot l'equip de Ràdio Capital haver fet possible aquest programa, aquest supermatí d'avui, que torna, com cada dia, demà. Fins demà.